Roquetes impulsa un cicle de jornades de consciència menstrual que tindran lloc del 14 al 20 d'octubre a la Biblioteca Mercè Lleixa i també a les escoles, amb eines per tal d'afrontar la primera regla o l'arribada a la menopausa. D'aquesta manera, Roquetes podem dir que dona un nou pas endavant en l'acompanyament a les nenes i les dones en les seves diferents etapes vitals. Així, des de Roquetes es viurà la primera edició de les jornades de consciència menstrual. I per a parlar d'aquestes jornades tenim aquí als nostres estudis a Cinta García, que és regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya la Laia Oraa, que és fundadora de Casa de Luna, que és l'entitat col·laboradora en aquest esdeveniment. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer que res, parlem amb Cinta García, que és la regidora, com diem, d'Igualtat. D'on sorgeix la idea de crear aquestes jornades de consciència menstrual? Per què?
Bueno, esta idea sorgís que l'any passat ja vam entrar una mica a les escoles a poder explicar una mica, doncs, bueno, vam començar en lo de l'aparell reproductor i en què poguéssim ensenyar als xiquets i les xiquetes, doncs, bueno, cada un que quines sensacions i què tenia i que pogués tindre una professional que lo pogués acompanyar. I allí vam veure, bueno, que va sortir una mica de debat i una mica de desconeixença i que estaria bé, doncs, aprofundir més i donar aquestes eines als infants, però també a les seues famílies. I, bueno, d'aquí vam contactar en la Laia per a poder-ho fer d'una manera més àmplia, sumant-se les escoles, però també obert a tota la població. Això vol dir que s'hi podran sumar iaies, ties, xiquetes, adolescents i tots els que hi vulguin sumar-se en aquestes jornades per a poder, pues, bueno, rebre unes eines que al dia a dia crec que poden ser positives i que al final el que volem fomentar és que hi hagi un respecte entre els xiquets i les xiquetes. I això pensem que també és fonamental, pues, fer-ho des de baix, en el punt de que hi ha una explicació i que també entenguin el seu propi cos per entendre també el del seu costat. I això, doncs, pensem que pot ser positiu i aquí estem.
I concretament, per a portar a terme aquestes jornades, s'ha buscat la col·laboració de Casa de Luna. Per què?
Bueno, perquè sí que tenim llevadores que estan molt per la labor i poden fer una feina genial, però llavors buscar una persona que pogués ajuntar diverses dinàmiques. I al final, bueno, mirant i coneixent i seguint a la Laia, vam pensar que ella seria la persona ideal, perquè al final aquestes jornades són la suma de diferents factors i jo crec que era la persona ideal per a poder acabar creant això.
I Laia, ara, com diem, és la fundadora de Casa de Luna. Laia, què és la Casa de Luna?
Pues és un projecte que vaig començar fa ja més de 10 anys. Faig formació a mestres, divulgo una vida connectada als ritmes de la natura, acompanyo les xiquetes en el camí cap a la primera regla i a partir dels meus estudis de biblioteconomia, pues, creo espais de mediació literària per a infants i famílies i des de fa 3 anys creo materials pedagògics per als contes i llibres d'una editorial que es diu NG Edicions.
I per a aquestes jornades de consciència menstrual, què és el que has preparat?
Sí, entre setmana comencem el dilluns a divendres, com ja hem comentat, el que hem estat preparant són tallers per als alumnes de les escoles i per als mestres. El que farem serà que acompanyarem els xiquets per una banda, el meu company Guillem, que ell és psicòleg, i acompanyarà en aquest procés de l'espermarquia, el que estan vivint ells. Jo em quedaré amb les xiquetes parlant de la menarquia, que és la primera regla, i llavors després mos ajuntarem, xiquets i xiquetes, i farem una dinàmica el Guillem i jo on posarem en comú què li passa al que tinc al costat. Però, claro, un taller, per més significatiu que sigui, que intentem que ho sigui molt, no deixa de ser un dia determinat, i el que volem és que aquestes xiquetes i aquests xiquets, pues, després tinguin un acompanyament respectuós i conscient també, pues, a la xiqueta quan li ve la regla al col·le, per exemple. Llavors, d'aquí sorgeix la necessitat de fer un taller als mestres per a poder explicar una miqueta quina seria aquesta guia que poden oferir aquest acompanyament a la xiqueta quan li passi això i per establir un protocol d'escola. És molt curiós que hi ha un munt de protocols per a coses que passen i aquesta és una cosa que passa i que passarà. A 5è, 6è de primària, mos passa.
I segur que passa.
Exacte. Però diràs que les xiquetes van per allí mirant a qui li dic, van perdudes perquè no se'ls ha explicat a principi de curs, però si mos passa això hem d'anar a tal mestre. I que esta mestra, que és referent a acompanyament en això, tingui molt clar un pas a pas a fer i com acompanyar. Que si la xiquita està contenta la pugui acompanyar, però que si la xiquita està trista sàpigui també què fer. Que no cal convèncer-la perquè estigui contenta, que té dret a estar trista, però com acompanyar-la des d'esta mirada del respecte, no? Llavors el que volem és donar aquestes eines als mestres.
Potser la gent que ens està escoltant li crida una mica l'atenció, que com bé comentava la Laia, això és una cosa que passa, segur, sobretot a aquestes edats de les nenes, quan més temps estan és a l'escola i que fins ara no hagi un protocol, que no s'hagi pensat en aquesta situació, és una mica estrany, no? I que sigui l'Ajuntament que tingui que fer aquestes jornades.
Bueno, jo crec que també venim d'una cosa que, com tu dius, no? Si passa, i passa segur, però és una mica tabú. És una mica tabú perquè, bueno, costa parlar-ne, o la imatge que en tenim és, bé, doncs m'amago, no ho dic, o per vergonya, o si se'n riuran. Bueno, i al final el que també volem és trencar este tabú i normalitzar que és una cosa que passa i que s'ha d'acompanyar, i buscarem donar les eines perquè s'acompanyi d'una forma més natural i més agradable. No, doncs, jo també ho puc entendre, no?, que definen quina situació t'arribi i si t'arriba a l'escola, perquè com bé dius, no?, és el lloc que em passem més hores els infants, doncs, de quin moment, que saps que no hi ha res preparat, doncs, bueno, si en aquest cas podem aconseguir que de l'escola surti una persona referent que en qualsevol moment que necessiti algo de recursos per acompanyar aquests infants i se li puguem facilitar, i siguéssim l'Ajuntament que estem allí per anar això, jo penso que és magnífic. Al final és construir aquestes sinergies, escoles i Ajuntament, per a on no arriben uns, arribar als altres i complementar-nos per a poder donar una millor educació i acompanyament a tots aquests infants.
Com bé comentes, Cinta, això fins ara podem dir, o fins i tot encara és tabú, aquesta temàtica. Potser més les xiquetes, els xiquets també ho viuen d'aquesta situació, o queden una mica aliens?
Bueno, jo crec que és tabú per a les xiquetes, però se'n parla una mica més que no pas dels canvis que poden arribar també a tindre els xiquets, que per això aquestes jornades també van acompanyades d'esta formació, com dia abans d'este taller, als xiquets, perquè ells també tenen alguns canvis i tenen algunes sensacions que potser algun infant a casa ho dirà i l'acompanyaran, i algun altre, doncs, per vergonya, buscarà la informació i recursos a un lloc que potser no serà l'adequat. D'esta manera apropem a ells una persona que els ho pugui resoldre dubtes i que els ajudi en aquest moment, i que sabran, jo crec que si ara ja se fan aquestes jornades, sabran també que a l'escola, si algú necessita alguna cosa, ho dirà, i l'escola sabrà cap a on redirigir o acompanyar.
Suposo que aquí també juguen un paper important les famílies, els pares, no, Laia?
Exacte. De fet, per això, el divendres comencem en aquest taller familiar de la xiqueta d'acompanyament a la primera regla en una adulta de referència, que pot ser la mare, una germana gran, una cosina, tieta, iaia, i si volen vindre tot és millor, perquè serà aquest espai on s'oferirà a l'adulta informació que potser desconeix, perquè no només parlarem de la part física, que és la que se sol dir, sinó que també parlarem d'esta part emocional que va tan lligada al nostre cicle, perquè a totes mos ha passat que estem d'exàmens i aquell mes no mos ve la regla, o mos anem de viatge i de cop i volta me fa mal quan no me'n fa mai. Per què? Pues perquè emocionalitat i cicle menstrual van de la mà. I com mos cuidem, com podem viure millor? Per exemple, sabent que els dies després de la regla l'estrogen me puja i que això m'activa molt més l'activitat cerebral i que és el millor moment del mes per estudiar o concentrar-me. Ostres, una noia que està fent exàmens i que està fent la carrera sap això? És que si m'espero 2 setmanes, me costarà molt més concentrar-me i no em concentraré tant. És hormonal, és química al final del meu cos. Sabent aquest tipus de coses que se desconeixen i no es diuen enlloc, aprenem a viure millor, a treure el millor partit de cada una, i al final això és empoderament femení.
Perquè no hi ha una guia, no, Laia?
Bueno, últimament s'han publicat llibres de coneixement sobre el cicle menstrual molt bons, com per exemple La regla mola, d'Anna Sàlvia. És un llibre realment que jo, de fet, lo porto a tots els tallers, i de fet a les jornades hi haurà un espai, una catifa plena de llibres i lectures recomanades, perquè tot això se comença a parlar i es comença a dir. Però bueno, ja has d'anar arribant a este llibre, doncs que algú te'l recomana, que t'arriba a les mans.
El cicle menstrual, com molt bé comenteu, hi ha una part física, hi ha una part emocional, podem dir que també hi ha una part pràctica, no? De com s'actua davant de tindre la regla. Quins consells se donen?
Bueno, nosaltres parlem molt d'intentar utilitzar alternatives saludables i respectuoses, no només en el propi cos, sinó també en el medi ambient. Sempre que venen iaies és molt xulo, perquè elles ens expliquen els panyos aquells que es posaven, no? I allò ens sembla una realitat, buah, dius, ostres, i ens ho expliquen dient, oh, allò era una cosa, ho havíem de rentar a mà... Claro, les xiquetes això no ho saben. És super enriquidor poder parlar amb aquestes dones que ens expliquen la seva experiència, i llavors el que els hi presentem són les alternatives que ara tenim, que és la copa menstrual, per exemple, que són les compreses de tela, que no tenen res a veure en aquests panyos de les iaies, que són les compreses d'usar i tirar, però si pot ser de cotó, millor que les que normalment surten per la tele, que ja està demostrat que porten un munt d'elements químics que mos irriten, perquè una de les coses és que m'irriten. I com pot ser que encara es comercialitzin i que ningú digui que és que no és bo per a la pell? N'hi ha d'altres, no? També hi ha tampons de cotó 100%, les bragues menstruals, que jo aquí sempre explico la controvèrsia que jo li trobo a les bragues menstruals per a les xiquetes, i és que no en fabriquen que no siguin fosques. Que dius, home, si ha de veure la seva sang i fer-se conscient de la seva sang, potser no cal tapar-la. Seguim perpetuant-lo no parlar-ne. Però bueno, vale, per anar a la platja em pot anar bé, faig gimnàsia rítmica, em pot anar bé. Tot això ho han de saber, tant les famílies com les xiquetes, i triar l'opció que millor li va a cada dona. Perquè, encara que se digui regla, i tots penséssim en una unitat de mesura, la regla no és cap unitat de mesura, perquè som dones i som totes diferents.
Potser les xiquetes, quan els arriba la regla, poden veure-ho de manera positiva, que tinguin la regla, o sempre serà una cosa negativa que els angoixarà?
Jo, sí.
Com vulgués.
Bueno, jo penso que al final això també és l'acompanyament que tindrà el que viurà. Abans ho parlàvem també amb Laia, si tu veus a ta mare angoixada, bueno, la persona referent, no? Mare, iaia, una tia que tingués al costat angoixada, que patís, que pues, i t'ho pinta tot molt malament, evidentment quan te vindrà diràs, ostres, quin palo. Si intentem escoltar-nos i revertir això, potser jo crec que no cal vestir-ho com a tan dolent. El que està ara ho tenim una mica així com a...
Jo tot crec que sí que té molta raó. Depèn de lo que hi ha al voltant, però realment he viscut experiències de xiquetes que ho han rebut amb molta alegria. Jo, per exemple, la vaig rebre amb molta alegria. És veritat que vinc d'una casa on ma mare mai va fer un comentari negatiu de la seva regla. Jo recordo des de molt minuda de dir, ai, que bé que em trobo, m'ha vingut la regla. Per a mi era algo, dins del meu cap, era, és saludable, i mai vaig viure un dolor que m'incapacités, per tant, sempre ho he viscut com algo que me regula, que em fa sentir bé, que a més me provoca una sensibilitat, que me fa veure les coses d'una manera que m'agrada també. I després he acompanyat a xiquetes que han rebut la regla així, en molta il·lusió i en molta alegria, per tant, claro que és possible. Però és possible perquè els adults que estan al costat pues, també intenten netejar la forma de parlar. O sigui, hi ha gent que encara diu estic, me trobo malament, o sigui, estic malalta quan tenen la regla, no? Pues claro, això al final se fica al cervell, el pensament se crea en les paraules que mos venen al cap. Si els adults ja netegen una mica això, fan limpieza mental i trauen connotacions negatives a lo que és el cicle menstrual, pot arribar un moment en què totes les xiquetes ho visquen com algo que pot inclús ser algo bonic.
De tota manera, suposo que no totes les coses són iguals i potser a algunes persones realment quan arriba la regla sí que els fa mal físicament, no? Què es pot fer llavors?
Pot fer mal, el que no pot és incapacitar. O sigui, te pot generar una molèstia que te pot fer parar una mica i ser un signe d'alerta de és que ara mateix no és moment de anar a tope, és moment d'anar una mica més cap a dins de mi, que és el que feien antigament les dones, era el moment de parar i ficar-se a fer labors més de quietud i de xerrar entre elles, perquè la dona realment al llarg de la seva vida té molts de moments d'anar cap a dins de connexió en l'interior, com és la regla, com és després quan un embaràs, quan és després un puerperi, que és després de tindre una criatura, com és la menopausa, són moments de connectar en l'interior. Per això sempre, antigament en totes les cultures, la dona, quan arribava a certa edat, era la xamana de la tribu, a qui anaven a buscar consell, perquè havia viscut tant aquesta connexió a l'interior que se coneixia molt bé en ella. El que passa és que ara vivim en una societat on tot és cap a fora. Sempre hem d'estar bé, sempre hem d'estar contentes, sempre simpàtiques, vinga a tope, produir. Però la nostra natura no és així. Igual com jo a les xiquetes això els explico dient, a veure, les estacions. Primavera, estiu, cap a fora. Tardor, hivern, cap a dins. El món se replega. Sembla que mor a l'hivern i reneix a la primavera. Igual mos passa cada mes. Hi ha una part del mes que el cos demana anar cap a dins. Si no ho faig, tindré més dolors, més malestar, estaré més cansada, i això se va acumulant. Si jo aprenc a respectar-ho, pot ser un moment de connectar amb mi, la brúixola interior de veure si vaig bé, si no, cap a on anar, què m'agrada, què no m'agrada. És una oportunitat de conèixer-me millor.
Unes jornades que, com molt bé comentava Cinta, doncs, comptarà també amb participació potser de llevadores, educadores i terapeutes menstruals. Concretament, aquí a la biblioteca, que es faran aquestes jornades, què s'ha preparat per als xiquets i xiquetes?
Tenim preparat en llevadora i, com bé dia Laia, el company que és en Guillem, la llevadora és la Montse Gasparín, el que passa que els tallers que farà ella ja seran el cap de setmana, els que estaran per a les escoles serà la mateixa Laia i Guillem. I de cara al fin de setmana, que és quan faran diferents xerrades, se farà una xerrada pues, una mica de com funciona el cicle menstrual, una d'alimentació... Estes aniran a càrrec de la Montse Gasparín, ho estic dient de memòria, igual ara fallo. I després també tenim algunes activitats que són acompanyament del ritme pues, una mica del cos, també d'una dansa, després també n'hi ha una altra de crear una activitat en les xiquetes i les mares o ties, padrines, qui sigui, que és crear una fada, que això potser ho explicarà Laia millor. Vull dir, una varietat d'activitats en persones que estan formades i preparades per acompanyar-les i que al final arribin a ser eines positives i fàcils per a totes les persones que vulguin vindre a disfrutar-les, que penso que serà molt positiu.
Com diem, consells i pràctiques, no? Concretament, què es farà d'ella?
Sí, també el taller de menopausa, que a més este taller se diu La menopausa, fi de res, principi de tot, a càrrec de la Montse Gasparín, llevadora, que és un taller molt potent per a també resignificar este procés que tampoc se'n parla gens, del climateri i de la menopausa, perquè la menopausa és l'absència de regla, o sigui, és l'última vegada que et ve la regla, però llavors hi ha uns anys previs a on passen coses i no se'n parla, i poden durar hasta 10 anys, el climateri. Llavors, ella mos parlarà d'això, i ens explicarà per què aquest moment és tan, tan vital per a la dona i tan transformador. Llavors, també tindrem, com ha dit Cinta, el taller d'alimentació per a dependre de forma pràctica de quina manera puc acompanyar el meu cicle menstrual, si tinc molèsties, si tinc, a vegades hi ha dones que a l'ovulació se senten de cop i volta que s'inflen molt, doncs, bueno, l'alimentació de forma natural ho podem acompanyar molt bé. I el taller de la fada, que és un taller on s'han d'inscriure abans per correu electrònic, que serà el divendres a la tarda, el que farem serà que l'adulta de referència en la xiqueta farà una manualitat molt bonica en llana cardada, que serà la creació de la fada de la primera regla, i la guardaran. I llavors això serà com un preritual, perquè quan arriba aquell dia puguen traure-la i una mica les poguéssim ajudar-les, que aquest moment sigui bonic, màgic, significatiu, i que d'alguna manera la xiqueta senti que ja se l'ha estat acompanyant, no?
Unes jornades, com diem, dedicades a la consciència menstrual del 14 al 20 d'octubre a la Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes i també a les escoles de Roquetes i Raval de Cristo, no, Cinta?
Sí, sí. Les dues escoles també... Perdó, també són el que al final també voldria fer un agraïment perquè sempre que anem a les direccions de les escoles a fer proposta de fer coses conjuntament, sempre ens reben els braços oberts i això és molt d'agrair que sempre se sumiguen, és el que comentava abans, no? Crear aquestes sinergies en les escoles d'aquí està molt bé. Ens hem oblidat també que divendres a la tarda, que també no menys important, també tindrem una xerrada de la farmacèutica, la Neus Reverter, que ens farà sobre lo de la meva regla, les teves regles. Com sabeu, la Generalitat va llançar esta campanya, no sé, ara, durant aquest any, que era per a fomentar una mica i poder donar coneixement de com bé dia abans a Laia, de quines alternatives hi ha en el moment que te ve la regla, no? En copa menstrual, en les bragues menstrual, en les compreses de tela, i bueno, al final també que algú teu pugui també explicar i que tu també les pugues tocar i manipular, això també ens ajuda. I també tindrem tindrem esta xerrada.
I d'aquests consells tan pràctics, Laia, des del vostre punt de vista, recomaneu algun sistema per al tema de la regla?
Això depèn de cada dona. El que cal és donar la informació de tot el que hi ha i que la dona pugui provar i que pugui decidir quin és el seu millor sistema per a cada moment. Perquè no és el mateix que sigui estiu i me'n vaig a la platja, que estic treballant i estic assentada tot el dia davant d'un ordinador. Per a cada moment i per a cada etapa de la vida estaré més còmoda en una copa, en una compresa, en la braga menstrual. I el que necessito és tindre la informació i que m'ho puguin explicar bé i resoldre tots els dubtes. Això és el més important per a poder decidir.
Tota aquesta informació se donarà del 14 al 20 d'octubre, jornades per a afrontar aquesta primera regla, i també comentàveu l'arribada de la menopausa. Aquí, clar, hi ha dos sectors ben diferenciats, no? Els més joves i les persones ja més adultes. De cara a la menopausa, de quina manera espereu la reacció de la gent? Què és el que s'ha preparat en concret?
S'ha preparat un taller on la llevadora parlarà de a fons de l'etapa de la menopausa, perquè és una etapa de la vida molt, molt desconeguda, molt infravalorada, però que té un gran potencial. Llavors, ella ens parlarà d'esta etapa no només des de la vessant física, com deia abans, també des d'esta part emocional. I he de dir que la Montse, en concret esta llevadora, els tallers de menopausa els fa molt, molt bé. Vull dir que se xala molt, les dones se'n riuen molt perquè posa paraules a coses que no es diuen i llavors s'identifiquen i penso que val molt la pena. Així que si ets una dona que encara no estàs en el moment de la menopausa, però bueno, d'alguna manera vols tindre la informació, jo invito a que vingues, perquè realment...
Això serà aquest divendres?
Ah, dependràs. Això és el divendres...
Dia
18 d'octubre.
Aquí a la biblioteca.
Sí, a l'espai on fem les jornades, que he de dir també que l'espai l'han preparat per a que sigui un espai on la dona pugui arribar i quedar-se tot el dia, si vol, de les jornades. Tindrem piscolabis, podrà fer una infusió, podrà esmorzar, berenar. Hi ha un espai de lectura de llibres que es pot posar tranquil·lament a llegir sobre aquests temes. Hi ha una exposició d'un llibre que acompanya la primera regla, que es diu Lluna Nova, que és superbonic, que tranquil·lament se pot mirar. Han posat làmines molt xules per les parets i recursos, diagrames menstruals, se'n poden endur un. És a dir, és un espai per entrar, mirar tranquil·lament, passejar-se, llegir. Poden vindre i quedar-se.
Com comentàvem anteriorment, sobretot amb l'experiència de les iaies de fa uns quants anys enrere, les coses han canviat molt. Avui en dia hi ha molta informació. Potser hi ha massa informació que en lloc d'informar, desinforma. Potser també és escollir d'on se troba aquesta informació. Sobretot les més joves, clar. Quin consell donaríeu?
Que vagin a les fonts de referència fiables, però clar, això és molt fàcil dir-ho i després el que... A veure, jo penso que ara hi ha un tema i és que les xarxes socials porten molta informació, seguim a influencers, en aquesta edat segueixen a alguns referents i n'hi ha de molt positius i n'hi ha de menys positius. Llavors, per algun lloc els hi ha d'arribar aquesta informació contrastada perquè per lo menos sapiguéssim que aquesta la tenen i llavors puguem discernir. I els pares pues, és el que des de moltes perspectives s'intenta acompanyar, no? A veure com els arriba aquesta informació, des d'on, a on entren, el tema... Això no ho tractarem a les jornades, però el tema de la pornografia, per exemple, és un tema molt preocupant ara mateix. Entren a una pàgina de futbol i els surt ja l'anunci que sense voler cliquen i estan dins, no han d'entrar a buscar-ho, els hi ve, els hi arriba. I això, doncs al final, estem aquí, en aquest moment. Les xarxes porten això i l'internet porta això. Per lo menos això és un espai cuidat on tot el que s'ofereix a aquests xiquets i a aquestes xiquetes és informació verídica, cuidada i apropada amb molt de carinyo.
Com molt bé comentàveu, l'arribada de la primera regla podem dir que és un abans i un després per a les xiquetes, i aquí entrem ja en una altra preocupació, sobretot per als pares, que és que una xiqueta pugui quedar embarassada. Aquí també es tracta aquest tema, aquestes precaucions?
El primer que els diem a les xiquetes, el primer que els dic quan arriben és: us he de dir que quan us vingui la regla potser algun adult us dirà ara ja ets una dona, perquè això mos ho diuen a nosaltres. I jo no vull portar la contrària als vostres pares, però us he de dir que això no és veritat. Seguiu sent xiquetes. Seguiu sent xiquetes que teniu la regla. Tenir la regla vol dir que entres en un moment de fertilitat, però això no vol dir que el teu cos estigui preparat per a ser mare, perquè no ho està realment. Llavors, ho abordem d'esta manera, però no entrem en cap cas a parlar de les relacions sexuals i dels anticonceptius. Ens centrem a parlar en el cicle menstrual i a deixar molt, molt, molt clar que tindre la regla no ens converteix en dones, no afegeix una responsabilitat a l'esquena, allò de, ahir era xiqueta, avui sóc dona, m'han dit vés en compte, ara això què és? Això intentem acompanyar-ho, però està aquí.
En definitiva, podem dir que són missatges que s'envien xiquets, xiquetes i famílies, pares. En definitiva, tot un conglomerat per a ajudar en aquestes xiquetes a tindre aquesta primera regla i què és el que passarà després. Per acabar, m'agradaria que tant Laia com la regidora, com la Cinta, ens fessin aquest missatge que puguin enviar, no sé si també als pares o als xiquetes que ens, o xiquets també que ens puguin estar escoltant en aquests moments. Laia, com a col·laboradora d'aquestes jornades de consciència menstrual, quin seria el teu missatge?
Que vinguin, que no els hi faci cosa vindre, que segur que deprenen algo que els hi va bé. Els adults, per a reconnectar en un mateix, per a sanar aquesta primera regla, que moltes dones, per experiència sé que una de cada 10 dones no se'n recorda de quan li va vindre, però les altres 9 porten tota la vida el record de quan els hi va vindre, què els hi van dir, com les van mirar, com van ser acompanyades. Si ho portem tota la vida, és que és important. Per tant, encara estan a temps de elles, això poder-ho sanar en el cas que sigui necessari i de poder acompanyar les xiquetes que tenen al seu càrrec o que tenen a prop perquè portin un record bonic d'això tota la vida. Com a mínim, un record de que em van respectar i em van acompanyar. Llavors, jo invito a tothom que vingui. De fet, poden vindre a sentar-se i si els hi fa vergonya no cal que diguin res, poden escoltar i ja estar i marxar quan vulguin, no els hi preguntarem res. Aquí estarem esperant a tothom.
I Cinta?
Bé, jo, tal com ha dit Laia, me sumo a la crida que ha fet ella i a part pues, bueno, que les hem creat i les hem pensat per arribar al màxim de població possible i com diu ella, poden vindre no es comprometen a res, si no volen dir res no cal dir, però que vinguin i que puguen recollir-ne eines positives i que esperem que ne sigui fructífer per a totes les que puguem passar este cap de setmana i també per als que estaran a les escoles rebent esta formació.
Així que ja ho sabeu, del 14 al 20 d'octubre a la Biblioteca Mercè Lleixé, també a les escoles de Roquetes i Raval de Cristo, es portaran a terme aquestes jornades de consciència menstrual. I ens ho ha explicat la Cinta García, que és regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Roquetes i l'entitat col·laboradora Casa de Luna amb la seva fundadora, Laia Ora. Moltes gràcies per haver vingut i que aquestes jornades vagin molt bé.
Bon dia. Gràcies.
Gràcies.